Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Data de la reunió perquè Junts necessita exhibir fa complir el PSOE els compromisos.
Jo crec que serà molt opac durant un cert temps, és a dir, que durarà bastant, que
les negociacions...
I que en el cas que tinguem informació serà justament perquè alguna cosa no avança. Però encara ens queda un marge molt clar. És evident que de les dues coses que Junts necessitava eren lo de la llei de l'amnistia i l'altra evidenciar, visualitzar el verificador, i per tant són condicions indispensables, i sobretot fer-ho a l'exterior per donar aquest àmbit de lo que és una negociació política més de resolució de conflicte, etc. Però que no, jo estic convençut que no veurem res, i el dia que veiem alguna cosa o sapiguem alguna cosa, amb filtracions, perquè alguna de les parts vol intentar fer veure el seu malestar perquè les coses
no van bé.
Perdoneu, fixeu-vos en això que esteu dient, que és molt interessant. Ara li passo la pilota a l'Alejandro, que encara no ho he sentit, però de la conversa amb la Neus Torbisco Casals, que insistim, jo crec que hem de llegir més entre línies que el que diu exactament, però fixeu-vos com ha destacat que el mediador no sigui espanyol, com ha destacat que sigui a Ginebra, amb aquesta idea que deies, Pau, és a dir, la resolució del conflicte ve de fora i no pot tenir interferències internes, o fins i tot com ha fet la referència, home, Zapatero no pot ser un mediador, no? La idea aquesta,
ha de
passar
fora. Com no podria ser ella, segurament, també.
No,
però sí, Xavi, que jo crec que Zapatero pot arribar a tenir un paper més endavant si les coses van malament.
Sí. No. Sí. Ahir l'Ara apuntaven que podia ser que era altament probable que formés part de les taules, és a dir, que hi hagués un cara a cara, no cara a cara, sinó que hi hagués d'expresident a expresident, de Puigdemont a Zapatero, i que formés part de les converses una persona que també coneix bé el conflicte català. No cal recordar el paper que hi va tenir amb l'Estatut de Catalunya, no? Alejandro, què t'ha semblat? Ja no la conversa, sinó tot el que ha passat en aquestes últimes hores.
A veure, estem parlant d'unes reunions entre dos partits.
Correcte.
No entre ni dos governs, ni dos, i menys dos estats. A mi, primer escenari, eleccions a la Generalitat, són el 2024.
Ens podria... 2025.
O 25,
depèn. Pot fins al febrer del 2025.
Ens podrien trobar que sí que fossin una reunió de dos governs, si Junts arriba al govern de la Generalitat. Llavors això, el PSOE, com ho reflectiria dintre d'aquestes reunions? Segona, home, que el govern d'Espanya depengui d'unes reunions secretes i opaques... ni que hi hagi un... Més que un mediador, jo penso que és un relator, que és diferent, és un notari. O sigui, és un notari de dir, escolta, el que estan dient és el que s'ha dit. I quan surten a dir, a fer una roda de premsa, estan dient la veritat. Això és un notari, més que un mediador. No sé quina capacitat de mediar pot tenir aquest senyor. Pot tenir una, que és... el compliment de la legalitat internacional. O sigui, no poden fer coses que no estiguin dintre de la legalitat, però això ja se les supone. I sobre el que estan parlant està, per mi, que aquesta és la incomoditat, si podem dir, o entre cometes el cabreig de la gent, que és tot en base a un pacte signat sobre un conflicte que diuen que tenen i que, escolta'm, a mi el PSOE m'agradaria que preguntés a mi, no?, quin és el conflicte que tenim els catalans amb la resta d'Espanya, no només a Junts, perquè no tota Catalunya pensa com Junts, no pensa ni els d'Esquerra Republicana com Junts. Llavors, està molt bé, se li dona una importància, que està molt bé que parli amb els partits, però ojo, que és això, són partits que parlen, que els de Junts no es fien del PSOE, no m'estranya, perquè del senyor Sánchez no es pot fiar ningú, perquè diu una cosa un dia i fa l'altra el dia següent. Llavors em sembla molt bé que facin les reunions, però que no tinguin l'única importància que tenen és que el senyor Puigdemont pot tombar el govern d'Espanya en qualsevol moment.
És el tema.
Vale, llavors els altres accepten perquè què acceptaran en aquestes reunions, que a més són secretes i opaques. O sigui, estem dient que el govern d'Espanya depèn d'unes reunions que es fan en Suïssa amb un tercer sentat a la taula. Home, jo penso que no és una manera d'actuar d'un govern d'una nació com Espanya.
Jo hi ha dues qüestions que em ronden al cap. La primera més difícil de respondre, perquè òbviament no podem entrevistar a Galindo Vélez, però què deu pensar sobre el grau de dificultat algú que ve de mediar un conflicte com les FARC i que ve d'un país com El Salvador, que ha viscut una cruenta guerra civil, no? Vull dir que és interessant a nivell de comparativa de l'historial que ell té en la resolució de conflictes, què pensa comparativament amb el conflicte entre Catalunya i l'Estat, que al final no estem parlant d'un conflicte on hi hagi una organització terrorista pel mig, no, és un conflicte estrictament polític. Després, l'altre interrogant és qüestió de temps que es resolgui. És el mateix verificador que el que hi haurà entre el PSOE i Esquerra Republicana? No ho sabem. No ho sabem en aquests moments i ni confirmen ni desmenteixen. Pot ser que hi hagin punts de connexió amb alguns d'aquests mediadors, també amb la taula que hi haurà amb Esquerra Republicana. I la tercera qüestió és que la radiografia que tenim, aquestes tres taules, és fruit de la divisió independentista i, per tant, de la complexitat que tindrà el PSOE per afrontar la resolució d'aquest conflicte en un context en què hi ha dos partits, Esquerra i Junts, que si abans competien per veure quin era el que confrontava més a l'Estat, ara confronten o competeixen entre ells per veure qui és qui negocia més i millor amb el govern espanyol, cosa que des del punt de vista del PSOE evidentment aritmèticament no li agrada dependre dels independentistes, però si ha de dependre dels independentistes prefereix tenir un Junts en aquesta tessitura negociadora que no pas en una tessitura de bloqueig. Crec que en l'any que viurem fins a les eleccions catalanes el que buscarà el PSOE és anar salvant el dia a dia.
Sobre això de les diverses taules, perdona, sí. Sara, ahir l'Antonio Baños, amb la seva ironia habitual, va dir allò de que pobre el mediador quan li arribi, quan hagi d'entendre què està passant. Clar, que hi ha una taula aquí, que hi ha una taula allà, que hi ha aquest partit, que es posen d'acord, que no acaben de posar-se d'acord.
Per això, entendre el conflicte...
Quin atabalament que pot tenir aquest home, que són molt pesats.
Per això, com a mínim, si hi ha un punt de connexió de que és la mateixa persona o un mateix grup de persones, doncs encara pot haver-hi una facilitació, però clar, no ho sabem. Només deia que probablement veurem un any en què intentarà el PSOE salvar el dia a dia el Congrés dels Diputats a l'espera de què passa amb les eleccions catalanes, perquè si la seva aspiració és que s'assegui Salvador Illa en aquesta taula.
És una gran... Efectivament, el que acabes de dir, Alejandro, si hi ha unes eleccions l'any que ve i guanya i el nou president Salvador Illa, és molt interessant.
Partits,
Sí, els partits sí, però la taula de governs no.
Cosa sobre Galindo.
No, la taula de governs no, però és la tercera taula. Són tres taules.
Sobre Galindo,
quatre, en
quan el senyor Galindo es senta en aquesta taula, en base a quins antecedents es senta? Vull dir, amb el que ha llegit amb un pacte entre PSOE i Junts, de que podem discrepar molt, o està obert a rebre altres antecedents de la situació? O sigui, vostès senten aquesta taula en un determinat moment on han passat uns fets, que hi ha dos partits que són els que estan sentats en aquesta taula que diuen que ha passat això. On el PSOE reconeix un lawfare,
bueno, però és que, etcètera, com mediador, etcètera. Alejandro, un mediador media entre dues parts.
No, però jo pregunto.
Són aquestes dues parts. Doncs,
sí, aquestes bueno, clar, dues parts. Però si està,
però escolta, si ja, si ja
estem, si ja estem pensant, com molts catalans pensem, que ja l'antecedent o el relat d'aquest pacte ja és mentida, no. des del nostre punt, jo el que penso és que aquest senyor també tindrà aquesta opinió d'una part dels catalans
ell
que pensen
no,
que...
Però no ha de prendre decisions.
Perquè al final tu et fas una composició d'allò que en funció de la informació que reps.
Això és l'antagònic. A veure, totes les regles de la negociació, i això és una assignatura que s'estudia, per exemple, a la Facultat de Dret i a la d'Econòmiques, és sempre que hi ha una negociació entre dos parts, es parteix de les posicions de les dues parts, i els mediadors el que fan primer de tot és constatar què és l'objectiu d'una part i quin és l'objectiu de l'altra. Nosaltres aquí ja tenim una pista molt clara. El que es va acordar en el document entre Junts i el PSOE és el document de les discrepàncies, de que acordaven quines eren les seves discrepàncies. Tu podràs estar d'acord o no amb la versió que dona Junts o la versió que accepta el PSOE, però això són els punts de partida. Llavors, a partir d'aquests punts de partida, el que també està clar, i això ho té clar, ho ha de tenir clar tant el PSOE, que em penso que això ho té clar, com Junts, que no sé si tots els de Junts ho tenen tan clar, és que una negociació implica un anar baixant des de les pròpies posicions a buscar el punt de trobada amb l'altra part.
Deu,
perquè si no hi ha
un moment, Alejandro, un moment, gràcies per fer-me cas. Les 10 i 10, que ara hauré d'anar un moment a la publicitat, després s'asseurà aquí la directora de Rodalies a Catalunya, avui que som al costat del tren, i al costat d'aquesta línia que probablement, i això ho defenso jo almenys, és de les més boniques que hi ha al país, ja no només perquè és la primera, sinó per el propi traçat. Ara en parlarem d'aquesta qüestió i evidentment dels problemes que té també i de cap a on va les rodalies d'aquest país. Però abans, només una reflexió sobre el que estàveu apuntant, perquè he tingut la sensació en algun moment que gairebé el mediador el dibuixàvem com el jutge. És que no és un jutge.
No
ha de prendre una decisió el mediador. El mediador hi ha dues parts, no requereix que tingui informació extra d'una tercera part o una quarta part. Hi ha dos parts en conflicte, i vostès dos es volen entendre, doncs jo estic al mig. Però no ha de prendre ell una decisió, ni ha de tenir antecedents o no antecedents d'altres. Al final s'asseuen aquestes dues parts. Que siguin representatives d'Espanya o de Catalunya, ja hem dit que és relatiu. O sigui, al final s'ha assegut aquí PSOE i Junts per Catalunya. Hi ha unes altres taules, i si el Partit Popular volgués formar una altra taula, doncs seria estupendo, també. Què anem a dir? Pau, i remata-m'ho, Alejandro.
Sisplau. Sí, no, a mi els que venim del món, la política municipal i que ens hem mogut en aquests ambients també, i també la nacional, a mi em dona molt la sensació de tant aquesta taula o aquesta figura i tal, de la gestió d'un govern de coalició de partits que no es duen gaire bé. És a dir, que hi ha molta desconfiança. I en aquest sentit, el que deia la Mila, no? Es pacten les discrepàncies, es pacten els punts en comú, què es deixa fora la taula, jo crec que va en aquesta línia. Entenent un govern de coalició, que òbviament no ho és, però sí que és cert que Sánchez necessita tots els vots i que per tant necessita Junts en cada votació. I per tant és evident que el que s'ha de generar, i aquí el paper del relator va en aquesta línia, és confiança entre les dues parts. Vull dir, bàsicament el que en les primeres parts es generarà o s'intentarà és generar confiança.
No, bé, el que estaves dient tu, o sigui, al final, si el que volen resoldre és un conflicte entre Catalunya i Espanya, que és això és el que diu Puigdemont, és un conflicte entre Catalunya i Espanya, no entre Junts i PSOE. Llavors, el marc no és només el marc mental que tenen Junts i el PSOE. S'ha de tenir en compte a la resta de ciutadans o de partits o de governs.
Per mi, aquí un dels grans hàndicaps que hi ha en aquesta taula de negociació entre PSOE i Junts és que Junts no forma part del govern de la Generalitat. És a dir, a l'hora de negociar assumptes que tinguin a veure amb les competències, fins a quin punt Junts es posarà a negociar, per exemple, el traspàs de tots els tributs a la Generalitat, quan no és ell, per ara, qui està a la Generalitat, i qui ho capitalitzaria és Esquerra Republicana, el seu gran enemic de cara a les, o rival polític de cara a les eleccions catalanes. Per això dic que difícilment es mourà res en un any fins que se sàpiga com es configura el nou govern de la Generalitat.
2:15 doncs, al matí. Re, un minut i mig, i de seguida la directora de Rodalies de Catalunya, Maite Castell, aquí al Via Lliure, especial des de Mataró, que per cert d'aquí cosa d'un quart d'hora obrirem portes per la gent que ens vulgui acompanyar fins al Trendlab, al Tecnocampus de Mataró, que és aquesta organització també de mirada cap al futur i de start-up sobre el món de la mobilitat. De seguida.
RAC 1. Excel·lència presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excel·lència.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea! Al Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar i a més el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Aquest diumenge tenen obert Servei Estació al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, el lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Aquest Nadal regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí, avui des de Mataró, des de l'epicentre del que ha estat la mobilitat històrica en aquest país, des del lloc on es va crear la primera línia ferroviària a tota la península ibèrica. És un quart d'onze.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Trenlat de Renfe al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró.
Som a Mataró, com dèiem, reconstruint un viatge de 175 anys, la capital del Maresme, que celebra que el 1848, i ho fa orgullosa, realment, hi va haver-hi el primer tren de la península des de Barcelona, l'impulsor de la línia, a més, va ser un dels il·lustres de la ciutat, l'empresari Miquel Viada. Doncs, una mica per relligar el passat amb el present i amb el futur del tren, comptem aquesta hora del matí amb la companyia de la directora de Rodalies, Maite Castillo. Senyora Castillo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, primer de dir, això és una opinió personal, la Sara no sé si l'ha agafat gaire aquesta línia també, sent, no ets del Maresme, Sara, però per la zona potser la deus haver agafat. Sara? Sí. No, la Sara no hi és. Ha marxat la Sara? Sara González? Bueno, en fi.
Sí que soc, ara, que m'havien que... tancat el micro.
Ah, t'havien tancat el micròfon.
La conec bé perquè uneix amb Massanet, però la meva és la R2, normalment.
Ah, d'acord, la R2. Bé, deia que, senyora Castillo, que la meva opinió és que és la línia més bonica, hi ha una pila de gent que ho pot corroborar. Això sí, òbviament té problemes i és de les més denses, segurament, però és molt representativa del que significa el traçat ferroviari de la península ibèrica, no sé, la primera.
Efectivament, la línia R1 és de les més maques, com deia, sobretot pel paisatge que pots apreciar quan viatges amb ella, i a més perquè és una de les línies més importants que tenim. Hem de pensar que un quart aproximadament de la demanda que tenim diàriament dels 400.000 viatgers utilitzen i fan servir aquesta línia amb una freqüència molt bona. Tenim trens a hora punta cada 7 minuts, és pràcticament com un metro, una mica més. Per tant, sí que és una de les més significatives i rellevants.
I de fet, de les més, amb més ocupació, no, deies? Un 25%, deies?
Sí, efectivament, la demanda, si tenim uns 400.000 viatgers diaris en total a tota la xarxa de Rodalies, doncs el 25% d'aquests viatgers doncs utilitzen cada dia la R1 doncs per anar a treballar o per fer les seves obligacions que tinguin diàriament, no? O simplement per un viatge de plaer, no?
Clar, una línia que té 175 anys i té un traçat que pràcticament és el mateix, no sé si del tot és el mateix, entre Mataró i Barcelona, evidentment s'ha allargat la R1 i ha pujat fins a les comarques gironines, però és un traçat que té 175 anys, que es va parir en un moment determinat, que de fet té conseqüències des del punt de vista de l'univers cultural de tota una comarca. Aquí la gent bàsicament entén que al costat d'una platja sempre hi ha una línia de tren, no? I això no passa a tot arreu. Però, clar, hi ha molta gent que es pregunta, i fa molt de temps que ens hem de preguntar per als efectes, per exemple, del canvi climàtic i de les conseqüències que pot tenir això per aquesta línia. El mar sempre està retocant el traçat de la costa, s'està acostant perillosament a les vies, hi ha vegades que hi ha problemes amb aquesta qüestió. Com se soluciona? Quin és el futur d'aquesta línia?
Bé, dintre de les actuacions que s'han dut a terme en el marc del Pla de Rodalies, que ja portem a terme des de l'any 2020 en un termini 2020-2030, s'han fet actuacions per part de l'administrador d'infraestructures ferroviàries per tal d'assegurar i per tal d'evitar aquestes incidències que s'havien produït uns anys enrere, a la zona precisament de Mataró, de Vilassar, precisament per la proximitat del mar, no? I de fet les incidències d'aquest tipus s'han reduït considerablement, no? I aquesta és la voluntat i l'objectiu de totes les actuacions i inversions que s'estan fent, no només en aquesta línia, sinó a tota la xarxa de Rodalies, no? A la voluntat de millorar tota millorar la robustesa, diguem-ne, del que seria la xarxa i de donar també, sobretot, més capacitat per poder donar resposta a la demanda que ens vindrà, no?, en aquest futur i que ja ens està venint, no? Per tant, bueno, tenim molt bones notícies.
Des d'aquest punt de vista, molt bé, s'ha reduït alguns dels incidents. El que passa és que això és intentar reduir un problema que hi havia. La pregunta és això, el canvi climàtic, les expectatives és que vagi a més. Per tant, pot ser que en un moment determinat aquesta línia sigui tal com és ara impossible de circular-hi? I, per tant, la segona pregunta és, s'hauria de plantejar alternatives com la del soterrament o de moure la línia més cap a l'interior?
Home, això s'ha de fer sempre un equilibri o s'ha d'avaluar dins d'un equilibri i un balanç del cost i de les possibles repercussions. El que sí que tenim clar que el tren és el mitjà de transport més sostenible que tenim avui dia. De fet, tot el servei de Renfe, tant de transport de viatgers i transports de mercaderies, és un servei que és el primer consumidor d'energia elèctrica, d'una energia 100% renovable, que a més està certificada. Per tant, jo crec que és un tema d'avaluar l'equilibri, no?, en definitiva. Per tant, el de decidir el traslladar aquesta línia més a l'interior és un tema de fer l'avaluació de l'equilibri.
L'equilibri de costos. M'imagino que el cost deu ser enorme, no?, moure tota aquesta línia cap a dins.
Home, pensem que quan es va iniciar el ferrocarril, quan es va construir el ferrocarril a Espanya, hem de pensar, ara parlàvem del 175 aniversari, no? Van ser una sèrie de persones emprenedores, de petites empreses després, no?, que van iniciar els primers traçats ferroviaris i amb un cost elevadíssim, no? Eliminar una línia que a més ha crescut per donar servei en noves estacions a mesura que els municipis han anat creixent a nivell de població, no? Per tant, traslladar tot això a l'interior seria un cost molt, molt, molt elevat.
Mm-hmm. És una línia, com deia, el 25% de la demanda i anirà més. És un país que ja no té 6 milions, sinó que en té 8 i que continua creixent. I és una zona del país que connecta dues grans àrees, com la són de la de Girona amb la de Barcelona, molt poblades les dues, sobretot la de Barcelona. Clar, això, a mesura que vagin passant el temps, i si a més la voluntat en general del país és que, precisament pel canvi climàtic, desapareixi de forma progressiva la circulació, diguem-ne, individual de vehicles, mica en mica, o que es redueixi significativament, pot ser un coll d'ampolla. És a dir, ara mateix, com de tensionada està aquesta línia i com es pot esponjar?
Bueno, tenim unes solucions ja molt properes, que ja són una realitat, i la realitat és l'obra de la millora d'accessibilitat i de perllongament de les andanes a l'estació de l'Arc del Triomf. Pensem que actualment els trens que circulen per aquesta línia no poden tenir una longitud més de 160 metres, precisament en l'obra que estem duent a terme a l'estació de l'Arc del Triomf, que és l'única estació que queda d'adaptar les andanes a 200 metres, ens permetrà posar composicions de 200 metres amb molta més capacitat, i això unit amb la inversió, bueno, la inversió històrica que hem fet des de Renfe a l'adquisició dels nous trens, de més dels 101 trens nous cap a Catalunya, això ens donarà una resposta a l'increment de necessitat de la demanda, no? Per incrementar la capacitat i adequar l'oferta a aquesta demanda que, com bé deies, ens està venint i ens vindrà, i de fet que és l'objectiu amb el que estem treballant des del Pla de Rodalies.
Ampliació de les andanes d'Arc de Triomf per poder-hi cabre aquests trens extra llargs, per entendre'ns, i això quan s'acaba?
Bueno, l'adequació de l'Arc del Triomf està prevista ara el 2024, ja l'estem executant des del mes d'abril passat, i per tant el primer semestre del 2024 ja serà una realitat. Això que ens permetrà en una primera fase, del parc mòbil, del material mòbil que tenim, poder ja designar, sobretot a les hores punta, no?, que són els moments on tenim més concentració de persones i de viatgers, i a més nombre de persones hem d'atendre, destinar composicions de 200 metres que podem redistribuir d'altres línies, i en el moment que tinguem els nous trens, aquests 101 trens que parlava que estan destinats per Catalunya, ja podrem donar un servei a una franja horària molt més àmplia.
Aquestes obres també a Molins de Rei sembla que han obligat a reduir la freqüència de la línia d'aquesta U. Quan s'acabin, la idea és recuperar l'antiga, o es pot augmentar aquesta freqüència?
Es poden fer moltes coses. De fet, es recupera l'antiga i es pot transformar perquè també hi ha una demanda històrica de perllongar precisament els serveis que anaven fins a Molins. Hi ha una demanda històrica de perllongar-ho a la Universitat Autònoma. Això es poden fer moltíssimes combinacions, sempre que tinguem doncs, un marc apropiat per fer-ho i dins sempre de la coordinadament amb el titular del servei, que és la Generalitat de Catalunya. No?
Mm-hmm. Hi ha, com vostè sap, senyora Castelló, perquè li arriba permanentment, m'imagino, el debat al voltant de Renfe i del servei i de les crítiques que pot rebre o del debat polític que hi ha al darrere, és sempre molt intens i sempre molt, molt sensible per la ciutadania de Catalunya, no? Aquesta setmana, o les últimes setmanes, hem tingut una qüestió clau, que és el traspàs de Rodalies. Se n'ha parlat moltíssim en part, com a part de l'acord d'Esquerra Republicana amb el govern socialista, que és un traspàs que ja s'ha dit que és complicat, que és complexa. Vostè hi participa d'alguna manera en aquest traspàs de Rodalies? Els usuaris han de pensar que notaran millores quan es produeixi?
A veure, hem d'aclarir, bueno, nosaltres, no només jo, sinó totes les persones i treballadors que formen part de Rodalies de Catalunya, que són 1.400 persones, participem tots els dies a totes les hores, perquè, com bé deies, és un debat que està doncs, cada dia als diaris, als mitjans de comunicació. El traspàs de Rodalies és un acord polític que ara ens ha de marcar el camí doncs, per tal d'establir les diferents fites de que sigui una realitat per traslladar-ho a la realitat empresarial. No? Nosaltres som una empresa pública i arribar doncs, a aquest objectiu comú del traspàs de Rodalies, que ja està assignat, doncs, què ens permetrà? Primer, s'han d'establir aquestes fites, s'han d'establir les diferents fases i com ja va anunciar el nostre ministre de Transports aquesta setmana, la setmana passada, i a més va permetre també el treure una vaga que s'havia convocat pels treballadors per la incertesa dels treballadors i les inquietuds, doncs on s'han de respectar sobretot els drets dels treballadors. No? I què notaran els ciutadans? A veure, el traspàs ha de fer tot el que sigui per millorar el servei i s'entén que aquest acord ha de ser sempre per la millora del servei de cara a la ciutadania, on els ciutadans han de ser als principals beneficiats, doncs és una bona notícia, és una cosa molt positiva, no? Sempre que hi hagi un acord, i això vol dir que hi ha un objectiu comú, quan hi ha un objectiu comú vol dir que tothom treballa en el mateix camí i en el mateix sentit. Per tant, tot el que s'aconsegueixi serà bo per la ciutadania, això és indiscutible. Ara, el camí que s'ha de recórrer no és fàcil, perquè ja, com deia abans, són 1.400 persones, estem parlant d'un servei que atén a les necessitats de mobilitat de 400.000 persones al dia, i per tant, s'ha d'establir el marc i s'ha de dibuixar doncs, aquell full de ruta que permetrà aconseguir aquest objectiu comú. Però, com deia, l'objectiu comú segurament donarà efectes positius per la ciutadania.
Com reben des de Renfe quan hi ha crítiques bastant habituals, ja no dels mitjans de comunicació, sinó d'usuaris, que consideren que algunes de les seves línies hi ha retards de forma habitual o que es troben en situacions de bloqueig?
Bé, nosaltres ens afecten les crítiques perquè nosaltres la nostra voluntat sempre és donar el millor servei als ciutadans. De fet, les nostres decisions sempre estan al voltant de les necessitats de mobilitat de la ciutadania. De fet, dins del marc que estem treballant, que no és fàcil, que precisament pel que parlava, no? Ara s'ha signat l'acord de traspàs, però en estat el traspàs del servei no és una cosa nova. Es va fer a l'any 2010 en un marc que no es va completar, llavors en un marc en el que la prestació del servei té les seves dificultats. Però, malgrat tot, nosaltres sempre atenem a les necessitats dels nostres viatgers i dels nostres ciutadans. Un exemple, aquesta setmana vinent, a partir del dia 6, tenim el Mercat Medieval de Vic, no? Són conscients de que les persones doncs, volen anar a visitar el Mercat Medieval per tal de bueno, passar un dia agradable a la família, de visitar el Mercat Medieval. Per tant, què fem? Reforcem les freqüències, posem més servei, malgrat que la línia R3 ara mateix, per exemple, la tenim tallada per una obres de millora de les infraestructures per una fita històrica, que és el desdoblament de la línia. No? Uns altres exemples, els campionats al circuit de Fórmula 1 a Montmeló, quan arriben aquests esdeveniments tan importants, intenten atendre tota la demanda perquè al final les persones intenten venir a nosaltres i viatgen amb transport públic, deixen el cotxe de banda i de costat. Per tant, malgrat totes les crítiques, que moltes vegades són crítiques mediàtiques i són crítiques bueno, que no són reals, també ho he de dir, no?
Doncs perquè no són
incidències, reals. A veure, incidències n'hi ha, Incidències n'hi ha a totes les administracions ferroviàries i a tots els serveis ferroviaris existents, al nostre, als europeus, als autonòmics, a tot arreu. El que passa que, clar, es pot explicar d'una manera més o menys interessada, no? Però, en qualsevol cas, la nostra vocació és la de millora de servei constant i continu i atendre les necessitats de mobilitat dels nostres ciutadans.
Ara ja no parlo de qüestió mediàtica. La Generalitat fa poc va calcular que l'any passat es van acumular Rodalies 400.000 minuts de retards. Això la Generalitat, 400.000 minuts de retards. Això és molt o és poc, o des del seu punt de vista, o aquesta és una dada que no és exacta?
Agafant justament les dades de la Generalitat, que en aquest càlcul que comentaves, doncs sí, efectivament van calcular que hi havia retards a 22.500 trens, que d'un total de 300.000, no?, que circulen a l'any, doncs estem parlant aproximadament d'una puntualitat de més del 92%, no?, als trens de Rodalies. Per tant, és una puntualitat que està per sobre de ciutats com Londres, com Dublín, com Brussel·les o com Milà, no?, ciutats molt importants europees. Per tant, estem aparentment en un bon rànquing a nivell europeu. Això són dades del Ministeri Francès de Transició Ecològica i, per tant, podem dir que estan al nivell de lo que serien altres ciutats europees, no? Són dades simplement que va portar precisament el nostre titular del servei, la Generalitat de Catalunya.
I llavors la Generalitat va publicar aquestes dades des del seu punt de vista amb mala intenció?
Ah, no, jo simplement utilitzem les dades que han publicat, que són certes, una puntualitat del 92%. Pensem que nosaltres treballem cada dia de la mà de la Generalitat del Servei, però no ben la titular del servei, no ara, fa ja més de 10 anys, ara més intensament, lògicament, no?, pel motiu de l'acord del traspàs de Rodalies, doncs estem treballant encara més intensament, però treballem cada dia, perquè és que ells són els titulars del servei.
Per cert, sobre el tema del traspàs de Rodalies que li he preguntat abans, vam tenir el cas, que a més es va aturar, gestió també sabem del Ministeri, d'una amenaça de vaga la setmana passada. Hi havia una certa preocupació entre els treballadors de Renfe. De qui dependran els treballadors en últim terme quan es faci aquest traspàs?
Bé, això forma part del model que, com deia abans, s'ha d'acabar de definir, no?, les diferents etapes, no? Hi ha una tranquil·litat perquè estem parlant de passar d'una administració pública a una altra administració pública. Per tant, estem en un nivell molt semblant, no?, d'un govern central a un govern autonòmic, no? Un altre cas seria si parléssim d'una possible privatització, que potser dius, bueno, podria ser una inquietud més fundada, no? Els treballadors al final estan al centre de tota aquesta decisió, ja ho deia abans, són 1.400 persones, i de fet el nostre nou ministre de Transports i Mobilitat ja ho ha dit, que totes les negociacions estaran presents els representants dels treballadors en aquestes negociacions, i sempre amb una garantia de que els drets de tots els treballadors, perquè hi ha persones de moltíssima antiguitat, la majoria de persones que treballen a Renfe tenen molta antiguitat, doncs que es respecta, vull dir, llavors no ha d'haver-hi cap tipus de por en el sentit de que es perdran aquests drets o de que no hi haurà la suficient informació. I de fet aquest va ser l'argument que va permetre la tranquil·litat que es va transmetre des del nostre ministeri i del govern central, doncs va permetre poder desconvocar la vaga, no?, de 5 dies, que a més hauria fet molt mal als nostres ciutadans, no?
Sobre el traspàs, sinó sobre decisions polítiques, s'està parlant els últims dies de la gratuïtat o no dels bitllets dels usuaris. Ja no sé si des del seu punt de vista creu que és una mesura positiva, ja no per la butxaca de la gent, de cara al servei de Rodalies. Com ho han viscut en l'últim any, aquesta gratuïtat, i com ho veuen de cara que es prorrogui això?
Bé, nosaltres a la gratuïtat ens ha anat molt bé, en el sentit de que hem recuperat moltíssims viatgers. De fet, estem en un nivell de demanda ja molts dies per sobre del que tenien abans de la pandèmia, abans del 2019, i creient que el tancament de l'any pot estar al nivell de 2019 o per sobre. Per tant, nosaltres totes les mesures que ens permetin rebre més viatgers, més clients, incrementar la nostra demanda, doncs sempre és una mesura molt positiva, no? La valorem molt positivament.
Alguna vegada s'ha dit que el servei de Rodalies està com molt tensionat, perquè efectivament són 8 milions de persones, potencials clients usuaris de Rodalies, diguem-ne, el conjunt del país, cada cop n'hi ha més, i que, evidentment, quan hi ha incidències d'algun tipus, precisament perquè hi hagin obres o perquè hi ha un petit accident o perquè hi ha algun tipus de retard, el més difícil de gestionar-ho és perquè ja està molt tensionada la línia. Això és així? I quina part de responsabilitat té, diguem-ne, la falta d'inversió que hi ha hagut des del govern de l'Estat durant molt de temps en aquesta línia o en aquest servei de Rodalies?
A veure, jo volia comentar dos temes diferents. Per una banda, la xarxa de Rodalies en si té unes característiques molt peculiars, que són que totes les línies de Rodalies passen per dos únics túnels, que són el túnel de Plaça Catalunya i el túnel de Passeig de Gràcia, no? Què succeeix? Quan hi ha una incidència, lògicament, hi ha una afectació que es transmet a la resta de línies, precisament perquè hi ha aquest coll d'ampolla. Però què estem fent per tal de remediar-ho? El que estem fent és, a través del pla de Rodalies, incrementar la capacitat d'aquesta xarxa. Un exemple d'això és el mateix desdoblament de la línia R3 que estem duent a terme des del mes d'octubre, per tant d'incrementar la circulació de temps i per tant de donar-li més robustesa a tot el sistema, no? La manca d'inversió durant molts anys, sí, ha passat, però des de l'any 2020 amb el pla de Rodalies 2020-2030 pensem que ja portem adjudicats més de 3.000 milions d'euros, dels que més de 1.000 milions d'euros al tancament de l'any 23 seran ja executats. Per tant, aquesta manca d'inversió s'està tenint signes evidents de que s'està recuperant d'una manera molt significativa, no? Per tant, la xarxa té unes característiques, sí, les té, però totes les accions que s'estan duent a terme van encaminades precisament a descongestionar-la, a millorar la seva capacitat i a fer-la més robusta, amb més resiliència, no?, davant de les incidències que poden succeir.
Vaig acabant, senyora Castillo. Estem parlant amb la directora de Rodalies a Catalunya, avui que som al Tecnocampus de Mataró, el lloc on es va inaugurar la primera línia ferroviària de la península Ibèrica. Clar, hem parlat del passat, hem parlat del present. Vostè com s'ho imagina el futur? Perquè hi ha gent que veu trens bala per tot arreu, com els japonesos.
Home, qualsevol cosa podria passar, pensant ara en la intel·ligència artificial només en l'últim any, el desenvolupament que ha tingut, doncs a nivell de la mobilitat poden venir coses que encara ni ens imaginem en tren. Per tant, el que sí puc imaginar és un servei que pugui atendre a moltíssima gent, a una mobilitat creixent, abandonant el cotxe dins de lo possible per accedir a les grans ciutats. Per tant, necessitem un sistema molt àgil, molt flexible, d'una gran capacitat i, a més, que sigui ràpid i que amb molta resiliència.
10:35, Maite Castillo, directora de Rodalies a Catalunya, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Anirem acabant, avui que som amb la Sara González, amb la Milagros Pérez Oliva, amb l'Alejandro López Fonta, amb el Pau Canaleta, per cert que hem obert portes ja. Bueno, saludeu la gent des de casa, fa una mica d'aplaudiment, fa una mica de soroll, sisplau, perquè ens acompanya una pila de gent aquí. Per cert, abans d'acomiadar-vos a la tertúlia, ja avui que som a Mataró, insistim en aquest recordatori dels 175 anys d'aquesta línia que, insisteixo, des del meu punt de vista, per molt que estigui tensada, per molt que hi hagi dificultats, òbviament, el traçat és preciós, i la gent de Mataró ho sap, avui circula un tren que hi ha alguns vagons que tenen com un segle de vida, com els d'abans, de fusta per dintre. I la Sandra Sotillo, que havia de venir al programa a fer Mataró, l'hem pujat o l'hem acostat a un d'aquests trens. Hola, Sotillo, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Has pujat ja?
Doncs mira, estic pujada, estic asseguda en el cotxe més antic del comboi de cotxes que porta aquest tren, i just m'has enganxat en el moment que està a punt de venir el revisor a fer el que hem vist a tantes pel·lícules.
Has pagat o no?
Que és picar el tiquet.
Ah, com abans,
Exacte, com abans, llavors serà un moment que jo em sentiré una mica com de pel·lícula totalment.
Però quin bitllet és? És un bitllet així com de cartró, com els d'abans?
És un bitllet especial. Mira, sí. ara, Xavi, et deixo sentir com ho fan.
A veure.
L'has sentit? El clic?
Aquell clic era el que foradava, que perforaven els bitllets.
Exacte, doncs el clic que ens ha perforat ja el nostre tiquet d'aquest cotxe, no? Que, com et deia, és el més antic de tot el comboi que porta avui, doncs, aquest tren històric, no? Que el que fa és ajuntar, doncs, una mica de cotxes clàssics i també hi ha un vagó de correus molt antic, molt especial, molt guai de veure, perquè és l'antic vagó que abans anaves a tirar les cartes directament a l'estació, no? I que, per tant, els carters, sí, aquests ambulants, estaven a dins d'aquest vagó i que ara està convertit, doncs, en una mica un museu de què era aquest ofici de ser el carter ambulant, no? que viatjava amb aquests trens. I aquest cotxe restaurant que estic jo ara és del 26, Xavi, del 1926.
De l'any 26.
De l'any 26.
Però quina barbaritat, exacte. Un segle, eh? Però de, com per dins com és? Perquè, clar, molta gent s'imagina el tren actual i les formes i aquella mena de... Sí. I els ferros i el plàstic i tot això.
Doncs no, Xavi, és una cosa totalment diferent. És una experiència increïble. Pensa... T'has d'imaginar més? Imagina't estar a l'Orient Express de l'Agatha Christie, una mica. Una mica el...
Bueno, vigila que allà...
L'ambient... Sí, allà, no, allà passen coses.
Allà hi ha necessitats,
intentarem... Intentarem que no desaparegui cap dels viatgers d'avui. Sí.
Mira enrere, sempre, Sotillo, mira enrere.
Mira a l'esquena, exacte. Doncs us heu d'imaginar ben bé això, perquè és que, de fet, aquest tren havia fet aquest... bueno, no l'Orient Express, no, però el viatge Sud Express...
Mira. Perdona, està fent...
Arrenquem.
Ha sortit o ha fet un... Val.
Estem a punt d'arrencar, de moment
pitat,
encara estem aquí a l'estació de França, exacte. I mira, just ara es comença a moure doncs aquest comboi de...
Què tal es mou?
Històric. De moment a poc, Xavi.
Ja,
però...
ja però vull dir...
Suposo que anirem
que diuen...
agafant... Mira, us deixo escoltar.
A veure. I sí que grinyola una mica. Fa soroll. Sí,
fa una mica, grinyola una mica. De moment tampoc el noto tan diferent a nivell de sensacions en el que pot tremolar doncs, un tren actual, però sí que l'experiència és molt més màgica, vull dir, és una sensació d'estar en un lloc especial, fins i tot, no? Perquè té aquesta, tota la... està fet completament de fusta. És tot fusta i
abans
fins
he
i tot...
vist una foto, pot ser que hi hagi com una catifa al mig o no?
Hi ha una catifa al mig, exactament, sí.
O sigui, el passadís hi ha catifa, aquest... Està encatifat.
El passadís, exacte. De fet, hi ha diferents combois, Xavi. Hem visitat, abans de que arrenqués aquest tren, el Saló Ministerial, que és un cotxe de... En aquest cas és una mica més nou, és del 55, però vull dir que és igual d'antic també, i és un cotxe on es feien reunions, com bé ho dieu el seu nom, del Consell de Ministres.
Carai.
Té una taula gegant al mig del saló per 12 comensals i té habitacions, diguéssim, perquè els ministres poguessin doncs, tenir
descansar
la seva habitació, amb el seu llit, amb el seu lavabo, bueno, etc.
Pensa, Sotillo, que hi va haver-hi, i els que són presents a la tertúlia, tant la Sara com la Mila, com l'Alejandro, com el Pau, home, hi va haver-hi una guerra que es va acabar dalt d'un vagó de... Bueno, es va signar un armistici, no? Dalt d'un vagó de tren, vull dir que imagina't.
Sí, és que no el tren és aquest, era més important que ara, eh?
Sí, molt més. Sí, sí.
Aquest podria haver sigut escenari d'un armistici, segur, i el que sí que sabem, el que sí que ens han explicat, és que alguna, més que una vegada hi va pujar-hi el dictador Franco.
Hombre, doncs mira...
Va ser-hi en aquest vagó de saló ministerial.
Fixa-t'hi bé, doncs. I sobretot mira cap enrere. Sotillo, gaudeix del trajecte, que és molt bonic, el de la línia 1. Fins ara.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Bé, anem acabant. 10:41. No sé si voleu fer alguna darrera referència, Sara, Mila, Alejandro, Pau, però vaja, m'ha fet enveja, d'agafar el tren ara cap a Mataró.
És que tot torna, eh? Jo l'altre dia... Una de les coses que no vaig entendre quan es va suprimir eren aquells trens, no sé si no en recordeu,
nocturns. Ara volen
tornar-los. Sí. Exacte, que des de Barcelona, Girona o Figueres, sí, podies anar i despertar-te a Milà o París, sí, no?
O podies anar a Galícia sense...
Jo he fet això, a París.
I a Madrid, sí, també, no?
Home, perdona, a París hi havia... Jo hi havia anat amb el talgo
a París. I poguent aquell
restaurant... Per la nit.
El dormir era bastant més incòmode, però
no,
bueno...
No.
Depèn de com
el talgo a París.
Depèn de l'edat que tinguis. I depèn d'amb qui vagis, també.
També. Però això torna, i per tant em sembla que l'any que ve ja tornen a funcionar i ho recuperen. I per tant hi havia tot un sistema igual que les mercaderies, doncs abans el tren era el més utilitzat de mercaderies i ara s'està potenciant molt més vincular-ho a la logística, etc. És a dir, el tren, al final, és una eina que sempre està present, que hem deixat d'utilitzar-la en moltes coses i que té un futur esplendorós.
Sí, però mira, una de les coses que ha sortit en la conversa que heu tingut és el tema aquest de les vies a la vora del mar. El que ha canviat des de que es va construir aquesta via fins ara. Llavors era una via que anava de poble en poble amb grans extensions buides... Anava a la vora del mar, és un paisatge meravellós, però sí, en aquests moments té dos grans problemes. Un, que s'ha urbanitzat, o sigui, la costa catalana és una urbanització contínua. I l'altre és que, escolta, jo cada vegada, cada primavera, cada estiu que tornes a les platges del Maresme, veus el que ha fet els estratges temporals durant l'hivern. I no poden estar... I la platja s'està encongint i està retrocedint i no es pot estar allà pensant que hauràs de portar camions i camions de sorra clar, per mantenir-ho. Per tant, encara que ara sembli una obra faraònica, caríssima, etc, etc, jo al futur veig inevitable que aquesta línia es desplaça a l'interior.
Jo em sap...
I llavors es guanyarà un gran passeig marítim per tot el... Tot,
això és caríssim,
tot continu.
Va, bueno, he d'acabar, he d'acabar. He d'acabar.
No, jo em sap greu perquè trencaré la màgia que s'havia dibuixat al voltant dels trens, eh? Però és que deia el Pau, és una eina, no és que sigui una eina, és que és una autèntica estructura d'estat per l'organització vital de més de 450.000 persones això. Que a Catalunya cada
dia
agafarien.
Que haurien
I és veritat que la R1 a nivell paisatgístic és preciós, com també és veritat que, sincerament, els usuaris van com autèntiques sardines en trens que són curts i que, a més, en hores punta van massa plens. I per això celebro que s'estigui treballant en l'ampliació d'aquests trens. Però diguem la realitat. Quan Rodalies o quan Renfe ens diu que el 92% dels trens arriben puntuals, la majoria d'usuaris de Renfe pensem sempre som aleshores el 8%. Perquè el nostre mai arriba a l'hora que toca i el retard s'han sistematitzat. Vull dir que ens intenten vendre una visió positiva que no s'ajusta a la realitat dels que diàriament agafem el tren. I això ho hem de dir.
Mengeu-vos els torrons, que els teniu vosaltres.
Estadístiques.
Sara González, Milagros Pérez Oliva, Alejandro López Fonta, Pau Canaleta, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Pràcticament 3:15, fem una pausa i arrenquem aquí amb la gent que ens ha volgut acompanyar i que hi serem fins al final del programa a Mataró, en l'aniversari dels 175 anys d'aquesta línia Mataró Barcelona o Barcelona-Mataró.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Sempre igual. Es va dejar de mandar de Bicòsia. Ho tegau. Però què dius? Plimflom de la gran de la robot mimèstic.
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música.
Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatge bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Escolteu amb atenció, apassionats de l'art. Les Muses, la mostra d'art contemporani de l'Escala, desplega la seva segona edició del 8 al 10 de desembre.
Descobriu exposicions úniques, endinseu-vos en tallers creatius i en els fascinants mons creats per més de 70 artistes. No us perdeu aquesta experiència on cada racó de l'Escala es converteix en un espai dedicat a l'art.
Les Muses, del 8 al 10 de desembre a l'Escala. Vine a descobrir Les Muses, on l'art pren l'escala.
Aquest any viurem un Nadal enorme amb Jardiland. Descobreix la nostra col·lecció nadalenca per guarnir l'interior i l'exterior de la teva llar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill, però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna, el tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Amèrica, segona temporada, improrrogable. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
RAC1 t'està oferint Dia Lliure amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Trens Lab de Renfe al Tecnocampus de Mataró amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró.
11 minuts i arribarem a les 11 del matí. Va, que ho sentin una mica des de casa, va. La gent de Mataró. Sou tots de Mataró o què? A veure, mans amunt els de Mataró. No, no són la majoria. És molt fort, això. Ha vingut de gent de tot arreu. Deia, 11 minuts i les 11 del matí. Que estem fent el programa des del Tecnocampus de Mataró, que és la seu d'aquesta antena Trend Lab de Renfe, que és el lloc on es desenvolupen els projectes de futur que revolucionaran, que creiem que revolucionaran el sector de la mobilitat i del transport. Des de fa 5 anys, a més, al voltant d'aquest hub de la innovació, Renfe hi convoca un programa per mirar de trobar les startups que lideraran aquesta transformació del sector que ho necessita, efectivament, per mirar el futur. Per això m'acompanya aquesta hora del matí el director del Trend Lab, Manel Villalante. Com està, senyor Villalante? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Sí. Deia que ara el Trend Lab és un hub d'innovació, per entendre'ns, no? La gent que ens estigui escoltant a aquesta hora, com s'ho ha d'imaginar, això? Primer que he de dir, que no ho he dit en antena, però entra't en aquest edifici i a l'interior, en aquesta planta, he tingut sensació d'una mica de futurista. O sigui, té imatge futurista, aquells seients de per allà, aquests tipus de llums. O sigui que ja és una miqueta el mirar al futur, no, senyor Villalante?
Bé, no ho sé, jo crec que quan intentem fer les coses... bé, no, vaja, el... no tant és futur, perquè és, jo crec que realment és present. Uh-huh. Nosaltres entenem que una empresa ha d'innovar, que la innovació ha de néixer dels seus propis treballadors, ha de néixer internament a l'empresa, però sobretot també ha de ser oberta a la societat, als emprenedors, a la gent que té idees, i en aquest sentit, fa 5 anys vam decidir crear un hub, un accelerador de startups. Vam fer convocar la primera convocatòria, es van presentar gairebé 300 startups, 30% aproximadament catalanes, i allà vam escollir les 5 primeres, no? I a partir d'aquí, el que era en aquells moments una il·lusió, simplement unes ganes de fer coses, d'obrir, doncs va anar creixent any rere any. Ja tenim 22 empreses accelerades, hem creat 325 llocs de treball d'alta qualificació implicats en aquests projectes, i bé, en aquests moments vam també decidir fa poc més d'un any que hauríem d'anar més a fora de Madrid, que era on teníem l'accelerador, i vam dir, bueno, ens va semblar que el primer lloc que més aunàvem en aquest espai, doncs estar junts a un campus universitari, que a més és l'únic en tot l'estat que té un màster d'innovació amb l'impuls de l'Ajuntament, doncs les tres parts, Renfe, Tecnocampus i l'Ajuntament de Mataró, vam decidir fer la primera antena fora de Madrid, que a més va ser just un any abans de celebrar aquest 175 aniversari de la primera línia de la península. Per tant, doncs vam semblar que això aunava tot aquest conjunt de coses, i bueno, ja vam ja fer la primera convocatòria, vam tenir 3 startups l'any passat, i ara justament aquest passat dia 23 de novembre vam escollir les 3 que accelerarem ara, i aquests locals que estem veient i que avui s'han obert al teu programa, doncs bàsicament és l'espai on aquestes startups donen 6 mesos, veuen un període de formació, els guiem, els ajudem coneixements per passar sovint d'una idea a un projecte industrial, mm-hmm. per tant, en una fase de prova pilota, etc. I després, finalment, intentem aplicar-ho, en el cas de les que fem aquí, el més possible a l'àrea del Maresme, en una prova pilot, i més enllà, doncs, si, com és el cas d'Emotion, que després doncs, intervendran, doncs, ja està per tota la xarxa ferroviària. Per tant, és una captació de talent, una retenció de talent, una captació de noves idees i de fer que les coses, doncs, no només estrictament en l'àmbit tecnològic, sovint s'associa a innovació i tecnologia, i ho és en gran part, i més quan estem un moment de transformació digital, però innovació és tot. Abans la Maite parlava dels nous trens. Els nous trens són, seran, el proper any ja en veurem, bàsicament són uns focus d'emissió i generació de dades, a més de transportar gent, per entendre's, no? I llavors això ajuda a millorar l'eficiència, la seguretat, molts dels problemes de comunicació davant d'incidències, que sovint es parla quan es parla d'aquests serveis, doncs estan resolts per la tecnologia i per com gestionar aquesta immensa quantitat d'informació que els trens generen en benefici de la seguretat i sobretot de l'experiència client.
El que s'està buscant, evidentment, són startups que estiguin vinculades a la mobilitat. Què és el que busqueu, però? Perquè ara em parlaves de gestió de dades. És a dir, això suposo que és els grans reptes de futur, però molta gent pot, si s'imagina coses, se'n pot imaginar moltíssimes de coses, no? Del que pot ser el futur de la mobilitat i quin tipus d'empreses es poden començar a treballar aquí, no? Què és el que esteu buscant? En quins àmbits especialment us interessa?
És bastant divers. Primer, nous sistemes de tracció i millora de l'estalvi energètic.
Del fregament de les rodes, per entendre's.
És un vector. Un altre vector, sens dubte, la seguretat. Uh-huh. Altre vector és l'aprofitament de la molta generació de dades en la millora del manteniment, la fiabilitat dels equips i en la informació a l'usuari en un sentit molt més ampli de sovint. És a dir, tot el que podem millorar en termes predictius abans de que es produeixi qualsevol tipus d'incident, serveis doncs, per millorar el manteniment i, per tant, la fiabilitat i, per tant, la resposta, millorar aquest 92% que abans parlàvem d'incidències, haig de dir que jo no sóc només del 8%, també em trobo el 92% sovint. Per tant, jo crec que hem de posar les dades en el seu just terme, perquè són dades positives, millorables, però positives. Aleshores, és tot utilitzar aquesta informació, aquest volum ingent d'informació, en millorar les prestacions a tot tipus de persones, sense importar la situació física, en parlem després, molt important l'accessibilitat per a les persones que tenen algun tipus de discapacitat, dificultat visual, auditiva, i aquí és una altra línia. Per tant, hi ha moltes línies en les quals una forma concreta de com gestionar i com utilitzar aquestes dades en benefici dels que ens utilitzen, i sovint jo dic dels que no ens utilitzen però ens podrien utilitzar perquè tenen algun tipus de dificultat, a vegades cognitiva o de qualsevol altre tipus. Per tant, és molt important. Nosaltres generem moltes dades, tenim molts sistemes d'informació, aquestes dades han de servir per millorar el servei, han de servir per fidelitzar els usuaris, per guanyar més usuaris en mesura que sigui possible i per fer més còmode. En definitiva, no només transportar, sinó acompanyar la gent en el conjunt del seu viatge d'una porta a una altra porta, inclús molt més enllà del trajecte que facin en el tren.
Ens acompanya, com deia el senyor Villalante, l'Alejandro Murillo, que és el CEO d'Emotion Analytics, que és una d'aquestes startups seleccionades en una de les convocatòries i que actualment segueix treballant amb Renfe. Què tal, Alejandro? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
També ens acompanya en Fernando Morales, que és el CEO d'una altra d'aquestes empreses, en aquest cas BIM6D, seleccionada en l'última edició de la convocatòria d'aquest mes d'octubre. Com estàs, Fernando? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Començarem amb l'Alejandro. Aquesta Emotion Analytics us vau presentar, crec que el 2019... Clar, jo sento el nom i ara no sé què us dediqueu exactament. De què va Emotion Analytics?
Doncs, en primer lloc, voldria donar les gràcies a Renfe i a RAC1 per convidar-nos, per una startup és fonamental tenir veu, i on millor que tenir veu que a la ràdio, no? En aquest cas, a RAC1. Intentaré resumir què fa Emotion perquè tothom ens pugui entendre. Som una empresa de visió artificial multisector. Això vol dir que no només treballem al sector transport, on estem, evidentment, molt presents amb Renfe, sinó que també estem al sector retail, sectors centres comercials, al sector banca i ara mateix també molt forts a les smart cities. Què fa la nostra companyia? Som una empresa que es dedica a la visió artificial, és a dir, dotem d'intel·ligència qualsevol tipus de càmera, i quan dic qualsevol tipus de càmera vol dir infraestructura existent, que va ser un cas que podem comentar en el cas de Renfe en ple Covid, doncs molt important, molt rellevant, perquè tenim que dotar intel·ligència en un temps rècord per la seguretat de les persones a l'infraestructura existent.
Per què? Les càmeres eren importants en aquell moment en la pandèmia?
En aquell moment el que ens va encarregar a ple Covid és poder donar més informació. Abans ho ha comentat el senyor Villalante, doncs que evidentment Renfe té diferents fonts d'informació. En aquest cas nosaltres teníem el mandat de donar informació de què està passant a les estacions a nivell de distanciament social.
Ah, clar.
I quanta gent hi havia, no? Per al tema.
Sí, les càmeres analitzaven si hi havia prou distància entre les persones.
Correcte, érem una font més d'informació, no som l'única, evidentment, i aquesta informació en temps real i històricament per fer prediccions s'envia als diferents responsables de seguretat qui pren la decisió. Mm-hmm. Per acabar d'explicar què fa Emotion Analytics, el que deia, visió artificial, dotar d'informació d'intel·ligència a les càmeres, i estem molt focalitzats en dos sectors o dos grans blocs d'intel·ligència. No? Un, informació operativa per millorar l'operativa dels negocis, uh-huh. I la segona, i molt important i més arrel del Covid, tot el relacionat amb la importància de la seguretat de les persones. Estem posant en marxa diferents analítiques des de fa ja 2 anys que estan molt centrades en protegir el viatger, no?
En quin aspecte? És a dir, parlem de seguretat, de què?
Per exemple, quan detectem una caiguda, o sigui, hi ha diferent informació, no? Una és, com han comentat abans, identificar, per exemple, quantes persones amb cadires de rodes hi ha a les estacions, perquè en funció d'aquesta informació...
Per fer estadística, també.
Sí, i en cas d'incident, doncs, sàpigues que aquesta informació és fonamental per seguretat. Uh-huh. I, a més, doncs, tota una mena d'analítiques de caiguda de viatgers, detecció de manifestacions, baralles, informació operativa, perquè després l'equip humà ho revisi, evidentment, l'equip operatiu de Renfe i pugui prendre decisions amb criteri amb l'objectiu de millorar el servei i protegir els viatgers.
Mm-hmm. Això, evidentment, es fa amb càmeres, ens diu, eh?
Sí.
El que se li afegeix una intel·ligència al darrere per prendre dades. Aquí hi ha una cosa que és molt del segle XXI i que en parlem molt sovint, que és la protecció de les dades. Això com intervé en tota aquesta qüestió? Perquè, clar, m'imagino que són càmeres que poden detectar cares... No?
Sí, però no és l'objectiu. O sigui, evidentment, primer, totes les nostres contractes són contractes públics, per tant, estan auditats. Tenim, evidentment, un DPO i Renfe.